Game over.
Estem al Game Over, estem a Ona Catalana avui amb l'últim programa d'aquesta primera temporada. Quan falten 5 minuts per 3 quarts d'11, anem al següent.
Perdona,
top 10.
Primera temporada llarga.
Llarguíssima, perquè clar, la vàrem començar al juliol de l'any passat, però ha sigut un non-stop això, eh? Pràcticament 50 Game Overs setmanals amb temes i temes i temes sobre el món dels videojocs. Avui estem fent top 10 de cadascun dels especialistes, de cadascun dels experts del programa. Hem fet el de l'Albert, el d'en Francesc, el de l'Edu, i ara anem pel de l'Antonio. Quin ha sigut el teu argument, Antonio?
Hola, bon dia a tothom. Bé, he fet un rànquing de 10 jocs. Bé, que a mi particularment m'han agradat força. En aquest cas no he fet distinció de sistema ni res, només de fer-ho i ja està.
A veure, som-hi, anem pel número 10.
Amb el número 10 hi tenim el Tetris, vale, sobren les explicacions.
I vam dedicar un Game Over també.
Exactament, bé, els puzzles m'agraden força i vaig veure força addicció, força diversió amb aquest joc. Dic, doncs anem-hi.
Número 9.
Amb el número 9 hi tenim el Half-Life. Un joc que em va agradar moltíssim, que en el seu moment jo no el podria córrer perquè jo no tenia PC prou potent per fer-lo servir, i només canviar-me de PC i vaig anar corrents a comprar-me el joc allà, oh, aviam si puc jugar, si no puc jugar, saps? I bé, dic, doncs posem-lo al número 9.
I cap al 8?
I ara doncs amb el 8 el Final Fight, un joc que sempre em va agradar moltíssim. Amb la recreativa m'ho vaig passar de conya, vaig veure la versió d'Amiga, em va decepcionar una mica, tot s'ha dit, i un bon dia va sortir amb Super Nintendo. Dic, bueno, entre el Super Nintendo, el Mame i tal, bueno...
La versió de Super Nintendo era molt bona,
molt bona,
eh?
Molt bona.
La versió del Final Fight,
tot,
vaja,
que, però... Tot i que vaig la jugar al Final de... Fight Wii, el japonès, amb el japonès aquest de... que sortien tots tres personatges.
No compartim la idea de que era bona la versió de Super Nintendo? Vaja, jo quan, clar, a veure, ens hem de situar en el context de l'època, del que podíem jugar a casa.
Però tu sí que era bo, eh?
O sigui, veure,
era...
No, jo crec que era un joc molt bo en el context de l'època. O sigui, quan tu veies allò a la teva televisió, vaja, deies, és que tinc la màquina a casa.
Aviam, gràficament era molt bona, té uns espais molt grans, uns gràfics molt grans, però, per exemple, dels tres personatges possibles només hi havia dos, almenys en la versió que va sortir aquí a Espanya, a Europa en general, i una de les... que després en va sortir una altra que incluïa el personatge, que era, em sembla que era el
Final
ninja,
Fight Wii.
Que sortia el ninja que anava vestit de vermell, uh-huh. Em sembla que es deia Guy.
Sí.
Aquest era el personatge que incluïa, que la primera versió que vam veure nosaltres no va aparèixer. I una de les grans gràcies que tenia aquest joc, com a qualsevol beat'em up, era la possibilitat de jugar dos jugadors a la vegada, cosa que no va ser possible, que semblava que era per limitacions de memòria, però després va sortir la versió per Mega CD, que per mi és una de les més fidels de la recreativa, i aquesta sí que la incluïa.
I tenia més fases.
I tenia, a part que tenia les fases, unes fases, bueno, tenia unes fases extres de bonus que no sortien a la versió.
Retiro, era un joc que estava bé. Antonio, el número 7.
Nemesis. Sempre han agradat moltíssim els shoot'em up i tal, i aquest hi vaig jugar força el 2. Exactament, amb dos, amb el MSX del meu oncle, i vivia dos pisos sota la meva àvia, i era a casa seva, i baixava i vinga a jugar, i vinga, i matí, i rere matí, i vinga, i doma, i dale, i m'ho passava de conya.
Anem al número 6.
Amb el número 6 tenim el Daytona USA. Jo crec que des del Daytona en endavant, vale, doncs es va veure una millora qualitativa i quantitativa dels jocs de curses, i tot i que la recreativa ja era una passada, no jugaves amb marxes manuals, arribaves amb la curva aquesta que ja es veia el Sonic allà,
sí,
en gran.
Sí. La màquina era espectacular, la màquina recreativa assegut allà. Era,
exactament, la banda sonora, una meravella. Increïble. I arribaves allà amb quarta, tota castanya, i foties segona, com que el motor no patava, i ja agafaves bé la curva, t'ho passaves molt bé.
Sí senyor, el número 5.
El número 5 tenim el Castlevania 4 per Super Nintendo. Poc s'ha d'afegir perquè
ja s'ha dit una altra vegada.
S'ha dit una mica.
I el 4?
Amb el 4 hi tenim la saga Resident Evil. No? Sempre m'ha agradat moltíssim aquest tipus de joc, i bueno, dic que l'hem de ficar, perquè jo, clar, després de l'Alone in the Dark, vale, que m'ho vaig passar molt bé amb aquest, i vaig haver una mica de triar, no? Quin, i vaig veure doncs, que ja... Comparant, em vaig quedar en Resident Evil, no? I en concret amb el Code Veronica de Dreamcast.
Mm-hmm. I en el número 3 estem ja en el pòdium.
Exactament. Medalla de bronze per a Final Fantasy, en concret el 6, el 3 americà. Mm-hmm. És el primer joc de rol que vaig jugar en anglès. perquè la resta...
O sigui, estaríem ja una mica en el tema de l'Albert. Els videojocs, senyors, atenció, els videojocs també serveixen per aprendre anglès i, en casos extrems, japonès. Sí, casos extrems com el de l'Edu.
No hi vaig aprendre
anglès a la majoria.
Vull dir que no, que no. En fi, després...
El número 2.
Amb el número 2, la saga Mario. En concret, el Super Mario World de Super Nintendo. Per mi, el millor plataformes de tota la història. Dic per mi, és un rànquing molt personal, com el de tothom. I, bueno, ja passem a la musiqueta.
Número 1. Bé, molta melodia no hi hauria aquí, no? Seria una mena de ritme, no? Això els Kraftwerk fa molts anys podien fer com una intro de les seves cançons. Antonio.
Tenim el Pong, el primer joc de la història, i una mica, doncs, per veterania, no? Per una mica d'homenatge al senyor Nolan Bushnell, no? Doncs, vinga, fiquem aquí el patriarca, no?
Un joc per dos jugadors, exactament, molt addictiu, exactament, molt simple.
És que ho té tot, aquest joc.
Ho tenia absolutament sí. Tot. Uh-huh. Seguim endavant amb més top 10s. I és que tenim un quart d'hora per afrontar la recta final del programa i, per tant, tenim també els últims top 10s de l'últim Game Over d'aquesta temporada Ona Catalana. Xevi Serrano, quin argument tenim aquí?
Vaja, tots els que em coneixeu podeu sospitar perfectament que la cosa va de Nintendo, amics, en genèric. He de dir que un d'aquests jocs... He jugat poquet, però el poc que he jugat m'ha agradat tant que he cregut que el joc valia la pena estar dins d'aquest rànquing. Número 10, Donkey Kong, directament. És clàssic, el Donkey Kong no té més...
Donkey Kong, el primer, diguéssim, l'original.
Sí, el del Mario, quan no era ni el Mario, que anava saltant i anava pujant les escales...
Que hi ha el goril·la dalt que li va llançant botes, diguéssim, no?
Sí, sí, sí. I en aquest cas el Donkey Kong, el goril·la, era el dolent de la pel·lícula, no?
Exactament.
Número 9, el Super Metroid, el de Super NES. Crec que és un joc també bo, perquè sí, que calia estar en aquest...
La passada.
Sí, sí. I més els gràfics que tenia, la jugabilitat, tot plegat, feia que...
Un gran joc.
Número 9. El número 8, el Donkey Kong Country. Ja, també és el de Super NES, i vaja, aquells gràfics amb pseudo 3D que tenia, aquells plàtans que saltaven cap a la...
Aquells animals dels quals podies pujar damunt, no? Un rinoceron, no sé què...
Convertir-te en rinoceron, pràcticament, no?
No, i a més podies pujar damunt, hi havia, no sé si era la segona part, que era una mena d'estrus, no?, que podies anar damunt, o una mena de rinoceron també, o...
Les dues coses, pujar-te sobre els animals i convertir-te
en ells, exacte. El número 7, un joc que em va agradar molt i que, vaja, crec que estareu d'acord amb mi, que és el GoldenEye per la 64, el James Bond GoldenEye, va revolucionar una miqueta els shoot-em-ups, en tema primera persona.
En tema multijugador, jo crec que
era molt millor. Divertit. I la música que tenia, tots els temes inspirats en les músiques de James Bond, estava francament bé. L'altre dia vam fer la pel·lícula per la tele i em recordava molt, no? Els decorats em recordava molt els del vídeo.
Realment va revolucionar bastant el tema dels jocs aquests en primera persona, el GoldenEye de Nintendo 64.
El número 6, Zelda 3, a Link to the Past, del Super NES. Ja n'hem parlat abastament en el programa d'avui. El número 5, Super Mario 3, també, el mateix en què Super Mario es convertia, doncs, en moltes coses, amb aquella guineu, aquell mapatge,
sí,
amb aquella
que
cua que volava.
Sí, que es girar la cua i volar, no? La granota a mi feia especial gràcia, perquè no era que Mario es convertís en una granota, sinó que era la cara de Mario i tenia com la granota per dalt, com quan es
com
posa
un gorro,
una disfressa,
sí,
no?
Exacte, sí.
Com quan un gorro.
El número 4, aquí hi haurà una mica de polèmica, em sembla que és el Metroid Prime, el de GameCube. No, hi ha polèmica, no? Ha
jo crec que no, jo el puc estar
bé. Està bé, està molt bé. Han sabut juntar moltes coses en aquest Metroid, no? Han fet un shooter en primera persona, han fet un plataformes en el qual doncs, ets tu en primera persona, però ets capaç de saltar de lloc a lloc, trobar coses...
És una mica el que dèiem de l'evolució dels jocs cap a les 3D, no? Que hi has d'afegir més que el simple doncs, arcade que podia ser abans i, per tant, doncs, està... a treballar-lo
més. I tots els conceptes
de
coses, no? Anar agafant les informacions que agafes, la història, el fil conductor, tot està molt, molt ben treballat. El número 3, Super Mario 64. A mi em va agradar. A més, és que és el que venia de regal amb la 64.
Sí, te'l ficaves, aquest hi jugaves segur.
Aquest jugaves segur, no? Però clar, el primer dia el ficaves allò i veia sortir el Mario de dintre d'aquell tub, aquella cosa, i és possiblement tot el món del primer Super Mario... Mm-hmm. Posat a les 3D, no? I tenia aquella gràcia especial. Aquells bolets en 3D, aquelles tortugues en 3D... Tot
una de les gràcies també era el fet de dir, és que pots anar on vulguis, no? Que llavors encara no hi estava massa acostumats, allò, dir que podies fer que el personatge realment no pot anar on vols, no? Més o menys et guien,
el
però...
El món està tancat, però...
Però la sensació de llibertat era molt més gran del que estàvem acostumats fins aleshores.
Mm-hmm. Número 2 és un altre Super Mario, el Super Mario Bros, el primer de tots, el de la NES, és perquè aquest, li tenim molt carinyo, no? És aquell Mario que té aquesta alegria de poder jugar avui dia encara encara sé, però aguanta.
Aquells focs artificials que surten del castell quan arribes.
Per exemple, no?
I tot això, anem a descobrir el número 1.
El número 1. Gallina de piel. Gallina de piel. És el Zelda Ocarina of Time. És el de la 64 i, vaja, jo crec que després les altres coses que han sortit després, encara que sigui per GameCube, com el Wind Waker, no han aconseguit superar aquest Ocarina of Time. No? Per mi és el súmum ja del joc de moltes coses, no? De mig rol, mig plataformes, mig aventura, mig de tot. No? Té aquesta gràcia. Molt ben fet, unes músiques formidables, vaja. The very best of the first of the top of the moon.
Doncs aquí ho tenim, seguim endavant. Deu minutets per les 11, estem ja a la recta final, ara em tocaria a mi, eh? Si anem per ordre d'antiguitat em tocaria a mi, i el que he fet ha estat un top 10 una mica curiós, diguéssim, en el sentit, perquè clar, és molt difícil fer allò, els 10 millors videojocs, i he fet els jocs que he cregut que estèticament m'han agradat més, o sigui, els he trobat més bonics en relació al que buscava el joc i tal com ho aconseguia a nivell formal, no? A nivell estètic. En el número 10 hi he posat un joc que es deia World of Illusion, que era de, que era de Disney, en el que podies portar a Mickey Mouse i podies jugar doble i l'altre era l'Ànec Donald, no? I hi havia moltes fases, a més que eren cooperatives. I crec que en aquest joc el que s'aconseguia era portar la imatge de la fantasia Disney, criticable per una banda, però que és una icona de la nostra societat des de fa molts anys, en un joc d'una manera molt espectacular, no? Podies anar en una alfombra voladora, podies anar per les mines dels nans de la Blancaneus i tot estava molt ben resolt, sobretot a nivell gràfic. En el número 9 hi he posat el Super Mario World de Super Nintendo. Per què he posat el Super Mario World? Perquè crec que estèticament era la culminació dels jocs de plataformes. El que deia, no sé si ho ha dit en l'Antonio o ho ha dit en Xevi, no? Crec que era el joc de plataformes definitiu, el Super Mario World per a Super Nintendo, i estèticament aportava aquelles bombes gegantines que et venien amb aquella cara, aquelles muntanyes estil xinès-japonès arrodonides de dalt que formaven els fons de pantalla. Una mica tota la imatge que et donava el joc, no? La utilització per primera vegada d'aquells xips gràfics que feien rodar la pantalla, tot allò, doncs crec que hi va donar una estètica molt important. El número 8, encara que li sàpiga greu a l'Antonio, hi he posat Echo the Dolphin per Mega Drive, perquè crec que la idea, simple idea de dir, farem un joc on ets un dofí, que ja prou complicat podria ser, però és que a més de la idea que el van fer, o sigui, a partir de crear un escenari molt gran en el que tu et podies moure amb total llibertat, un dofí molt ben animat, un protagonista molt ben animat, amb uns fons coralins i tropicals espectaculars, crec que estava molt bé. El número 7 hi ha posat el Project Zero per PlayStation 2, és un joc de Tecmo, un survival horror d'aquests que es diu, no?, de terror, però realment crec que fa un pas més endavant en tots els jocs de survival horror, en el que t'introdueix molt més una mica en l'estètica de la pel·lícula The Ring, aquella pel·lícula japonesa que l'han fet ara en una versió americana, que no sé com es diu en versió americana, que és aquella que posen un vídeo i llavors doncs veuen unes imatges i a partir d'aquí doncs es comença a morir la gent, no? Project Zero una mica segueix aquesta estètica en el temple, en la casa, en la sensació de terror que et fa tenir. En el número 6 hi ha posat el Sonic de Mega Drive. No l'he sentit avui, m'ha sabut un greu especial. crec que el Sonic, a més, va marcar també una estètica, o sigui, té una línia visual, una línia de gràfics molt clara i molt única, que el fa molt especial, no? Aquells loopings en 360 graus, aquells nivells que és un gran pinball on va rebotant a banda i banda, crec que és
espectacular. I pot jugar amb una mà, el Sonic, eh?
Pot jugar amb una mà, és veritat. En el número 5 hi he posat Legend of Zelda de Wind Walker, senzillament per raons estètiques, no pel joc, sinó perquè crec que en el tema del cel shading sí que s'ha evolucionat molt, però potser el joc que ho ha aconseguit més últimament, generant aquesta idea de pseudodibuixos animats, a l'espera d'un joc que vindrà de les Tortugues Ninja, que es veu que serà espectacular en cel shading, el tema de Legend of Zelda.
Vindrà l'altre que es diu Beautiful Joe, encara serà millor.
Doncs, bàsicament aquest. Llavors, en el 4 hi he posat Devil May Cry, de PlayStation 2, senzillament per la sensació que dona de poder i dins un entorn gòtic, no? O sigui, barrejar un entorn gòtic amb espases, amb pistoles i, a més, amb éssers demoníacs, i fer-ho tan bé visualment com ho van aconseguir la gent de Capcom, crec que té el seu mèrit. En altres hi he posat el Metal Slug de Neo Geo, que és un joc que amb la simplicitat dels gràfics que té, perquè de fet són personatges petits, amb moltíssims n'hi ha a la pantalla, doncs li donen unes característiques, una gràcia molt especial.
Quin?
A cadascun, el primer.
El primer.
El primer, senzillament perquè va ser el primer que vaig veure, perquè tots estan a l'alçada. En el número 2 hi ha posat el Flashback per al PC, que és un joc que va aconseguir també marcar una línia estètica molt important, més seriosa, no? Era un joc sèrio, aquell, no? Quan hi jugaves t'havies de posar sèrio perquè era sèrio, no? O sigui, el que passava allà, un personatge que havia, se li havia perdut la memòria, l'havia d'anar recuperant, i era un joc molt, molt ben plantejat, sobretot a nivell estètic, i suposo que s'ha de discutir, però aquest és el meu número 1. Bé, aquesta musiqueta és la musiqueta de Fantasy Zone, un joc de Master System, que recordo que va, a nivell estètic a mi em va agradar moltíssim quan el vaig descobrir, perquè trencava la línia de tots els jocs de naus espacials que havia vist fins aleshores. Tot eren jocs més o menys seriosos, tipus Nemesis. I veure una nau en la que podies volar, que podies baixar a terra i caminava, li sortien unes potetes i caminava, tenia uns colors molt vius, uns gràfics molt... A nivell de disseny gràfic, a banda de que el joc pogués ser millor o pitjor, a nivell visual, a nivell estètic, crec que realment... era un gran joc.
Molt bé, Jordi.
Seguim endavant amb l'últim top 10. Com que tenim 5 minutets, ja li hem posat la música de Matrix, perquè l'Albert així s'ha posat les ulleres de Neo i correrà tota pastilla per fer-se. Som-hi amb el número 10, Albert.
Soc l'elegit.
Quina pastilla t'has pres, la vermella o la blava?
Totes dues.
Són 10 videojocs que el que faré serà... Bueno, de fet és un top 10 del que em va afectar a mi per veure per primera vegada aquest joc. Per mi...
O sigui, és el que em va afectar a mi el veure per primera vegada aquest joc. A veure...
No sé si us passava a vosaltres, però quan veus un videojoc i t'agrada molt, ho recordes per sempre, aquella primera vegada que ho veus.
Som-hi, anem al número 10.
Pijamarama, Spectrum. Un gran joc de plataformes, estil, el personatge estil Mario, però diferent, amb això, Gordon Flon, i un, vaig descobrir les plataformes en aquest videojoc.
Número 9.
El F-18 Simulator d'Amiga, un gran simulador de vol, que em va fer descobrir que a casa podies tenir un simulador i molt real.
El 8.
El Matchpoint de Spectrum. En riu-te'n tu de Dreamcast, el que és el Virtua Tennis, i si tens el Matchpoint, vull dir, amb 30K fan un joc...
Te'l pots suplir.
Absolutament, absolutament divertit. En el número 7, el Gran Turismo de PlayStation, una mica parlant també de...
Per l'impacte.
Sí, simulador, un simulador molt real, és evident. Mm-hmm. Número 6, Moon Cresta, Arcade. Aquí ara entrarem en tema Arcade, perquè jo sóc de l'època dels 80. Recordeu aquelles naus que es podien doncs, ajuntar totes, eh? Aquí doncs, demano disculpes a la meva mare per haver-li robat 400 pessetes quan era petit per jugar en aquest joc. Això és real.
Val més tard que mai, val més tard que mai.
El número 5, el One on One de Commodore 64, un espectacular joc 1 contra 1 de bàsquet que recomano si teniu la possibilitat de jugar-hi, espectacular, i que jugues ara i tens no passat. Número 4, Ghosts and Goblins Arcade. I també diria la versió que es va fer de NES, que gairebé sembla d'arcade, és una versió molt, molt maca que es va fer. Número 3, Asteroids. Em sap molt greu que no hagi parlat de jocs d'aquest tipus dels anys 80. Crec que és un joc irrepetible en tot moment. Número 2, Crazy Climber. Originalitat, una música molt especial.
Aquelles palanques a banda i banda.
I que jo recordo que...
Era
molt bo. I jo quan era jove i mirava com jugaven en aquest joc, estava esperant a que arribessi Nadal per escoltar la música que hi havia al final, perquè era espectacular.
Com feia la música, com feia. L'altre dia me la vas cantar.
Sí, ara no ho faré. I el número 1... I el número 1, el Marvel Madness, perquè allò que comentàvem, que quan veus un joc t'impacta, em va impactar el seu so estèreo, em va impactar la seva bola de control i em va impactar el nivell gràfic d'aquest joc. Espectacular.
Doncs tenim ja tots els números 1. Han estat Legend of Zelda 3, A Link to the Past, Shinobi 3, Legend of Zelda 2, Adventures of Link, el Pong, el Legend of Zelda Ocarina of Time, vaja, ja predomini de Legend of Zelda, el Fantasy Zone i el Marvel Madness per acabar. Falta un minutet perquè siguin les 11. Fins aquí l'última partida del Game Over d'aquesta temporada. Si teniu ganes de més Game Over durant aquest estiu, el podreu recuperar en els millors programes de la temporada en una especial selecció a l'estil Greatest Hits els dissabtes i diumenges de 9 a 10 al llarg de tot aquest estiu. d'estiu. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Abans d'acabar, agraïm a tots els professionals de la locució que han posat veu als reportatges i seccions del Game Over al llarg de la temporada: Noemi Ballarri, Maria Fitó, Jaume Fina, Sílvia Pedret i Montse Llussà. Sense ells, la seva veu i els muntatges espectaculars de l'Albert Murillo no haguessin pogut tenir un programa com el que hem tingut. Salutacions de tot l'equip del programa: Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco i Albert García. Nosaltres hi tornarem al setembre. Que passeu un molt bon estiu. Gràcies.